Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I avui en aquesta secció amb la Carme Serret. Carme, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Benvinguda de nou.
Moltíssimes gràcies.
Avui ens proposes un tema una mica difícil d'afrontar, o com a mínim ens costa, no? Pensar sí. En situacions que ens creen dificultat, que ens complica la comunicació, no sabem com abordar-los, no sabem com tractar-los. Avui parlem de llibres de testimonis de pèrdua.
Efectivament, Carme. Avui parlarem amb l'autora de dos llibres de testimoni que aborden, doncs això, la pèrdua i el dol. Com tu dius, és un tema difícil, però és un tema ineludible, perquè vull dir, la nostra condició finita, doncs, i la vida ens porta, doncs, de vegades a tenir que viure dolors molt desgarradors. La nostra autora, la Mercè Castro, va perdre el seu fill, Ignasi, quan tenia 15 anys, fa ara uns 18 anys. La Mercè va publicar l'any 2009, 10 anys després de la mort de l'Ignasi i del seu fill, va publicar un llibre que es titula Volver a vivir, i és justament el diari del primer any després de la mort del seu fill, però el va publicar 10 anys després. Aquest va ser el primer llibre de la Mercè, i uns anys després, l'any 2013, la Mercè Castro va publicar un altre llibre, un llibre molt balsàmic, un llibre... Tots dos, però especialment aquests, Palabras que consuelen. I bé, volem parlar avui amb la Mercè, doncs, d'una miqueta de tot això. Mercè.
Hola, bon dia.
Bon dia, Mercè.
Bon dia.
Com estàs? Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Via telefònica, Mercè.
Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de parlar, doncs, de parlar d'un tema que... Perquè d'una manera o d'una altra hem de passar tots, no? El d'acompanyar o el de quan arribi el nostre moment, no? El de morir.
I Mercè, tu, precisament, els teus dos llibres, però començant pel primer que vas escriure, Volver a vivir, tu el vas escriure 10 anys després, bé, el vas publicar 10 anys després,
sí.
el diari que havies escrit, l'any següent a la mort de l'Ignasi.
Sí, el vaig començar 3 mesos després de morir el nostre fill Ignasi i doncs va estar, el vaig acabar a l'any i va estar doncs 9 anys reposant, diguem-ne. Uh-huh. I després al cap de 10 anys va sortir publicat, sí.
Deixa'm preguntar-li a la Mercè si en aquest temps des que tu acabes d'escriure fins que l'acabes publicant, hi ha alguna modificació? Hi ha un repensar allò que has escrit?
No, repensar allò que he escrit no, perquè allò és, diguéssim, és un testimoni com en viu, no? És el que sentia en aquell moment. Per tant, per mi té un valor perquè és el primer any que jo li dono importància al primer any de dol, perquè d'alguna manera, encara que després tu pots repensar, però d'alguna manera el primer any d'un dol molt, molt, molt dolorós, molt desgarrador, estic parlant d'un dol que d'una persona que en principi pensem que no li tocava morir, no?
Sí.
Doncs el primer any interiorment un decideix si continuar endavant o quedar-se com pot, no? Sí que després ho pot modificar, eh? Però el primer any per mi és com molt important, i per això em sembla que jo no sóc la mateixa 10 anys després, això per descomptat, no ho sóc. Però crec que pares o persones que comencen una crisi de pèrdua severa, doncs algunes coses es poden sentir reflectits, no?
La Mercè escriu en el seu llibre, Volver a vivir, a la part final, ella diu, la mujer que soy ahora, y al final diu, tengo 51 años y hasta ahora la muerte de mi hijo es la experiencia más dolorosa que he vivido. Sin embargo, el camino recorrido ha sido también el que más me ha fortalecido. Nadie puede separar el dolor de la vida. Lo que sí podemos hacer es resignificar lo que nos ha sucedido. Para ello contamos con la palabra, con los amigos y con nuestra inmensa capacidad de querer y ser queridos. Mientras podamos explicar lo que sentimos y coger la mano de alguien que nos mire con afecto, no tenemos que temer nada, estamos vivos. Y así, cuando llegue nuestro último suspiro, podremos mirar atrás y recordar con dulzura todos los abrazos. Mercè, més o menys així acaba el llibre Volver a vivir. És que el teu llibre, el que ens significa, el que ens diu, i jo ho sé que com ajuda i com ha ajudat i com segueix ajudant, el teu testimoni, perquè d'alguna manera tu transmets, és possible, es pot tornar a viure. I moltes vegades un, sobretot quan inicia, un del diria, bueno, i com és possible realment, perquè
no
ho veu?
En principi no se sap, per això un pensa que no podrà. No veus la manera, no? Però per això vaig tenir interès en publicar el llibre, perquè és possible. I això està bé que ho sapiguem, no? Es parla tan poc de la mort que potser moltes vegades ens falta informació, no davant d'un fet així no sabem què passarà, no? És la incertesa profunda. I jo, vaja, n'estic convençuda de que és possible tornar a néixer.
Tu sempre parles, Mercè, del dol com un procés de reinvenció, de resignificació, de construcció. I sí. aquest procés, com ja ho diu la paraula procés, dura el que dura, no?
Sí, no es pot delimitar, perquè cada persona té una història diferent, parteix d'un lloc diferent i és la suma de moltes coses, no? De moltes experiències, cadascú té el pare i la mare que té, ha passat doncs els conflictes o no que hagi passat. És molt difícil poder dir, a tots ens agradaria, no? Això estaràs així 2 anys, o 1 any, o 3, o 8... Però és que depèn tant. El temps, jo crec, al meu entendre, que per si mateix no cura. És necessari fer alguna cosa amb aquest temps. I aquesta cosa, al meu entendre, passa per una mirada interior. Perquè els dolç sabers reobren ferides que no estaven ben tancades i cadascú té les seves. I el que sí crec, i ho crec de tot cor, que és bo comptar amb ajuda terapèutica, amb ajuda de grups de dol, amb el que la persona se senti, o amb tot plegat, no? Amb el que la persona se senti, potser còmode no és la paraula, perquè el dol no és una situació còmoda, justament el dol és d'una gran incomoditat, no? Però comptar amb algú que ens pugui ajudar agafar de la mà, el dolor l'hem de passar nosaltres i el camí l'hem de recórrer nosaltres, però comptar amb l'altre, mirar a dins, fer les teràpies que calguin, compartir, això en el meu entendre és essencial. No ens podem quedar de braços creuats quan el dol és molt sever, no pot ser, perquè aleshores ens aniríem secant, no? És, el dolor i la tristesa és massa forta. No? És massa fort.
I tu, Mercè, de fet, després d'escriure el primer llibre, Volver a vivir,
sí,
també vas crear un blog que té el títol del llibre, oi? Volver a vivir.
No, i es diu Com afrontar la muerte de un hijo.com.
És veritat, tens raó, però al començament crec que es deia, oi? No sé per què jo tinc gravat com el teu blog amb el... És veritat, Com afrontar la muerte de un hijo. Aleshores, en el teu blog, tu intentes també, d'alguna manera, fer aquest acompanyament, no?
Sí, sí. Fer alguna cosa útil amb el propi dolor ajuda molt a la persona que ho fa i potser també una mica a la persona que acompanyes, no? Vull pensar que també, no? De fet, tinc testimonis, doncs, que sí. Aleshores, això, doncs, sentir que amb el teu dolor pots fer alguna cosa bonica és donar-li un sentit.
De fet, tu, en el teu llibre que publiques l'any 2013, Palabras que consuelan, tu, d'alguna manera, aquí hi ha el que jo l'estava remirant, és un llibre que he llegit, és un llibre que el vaig llegir quan va sortir, ahir l'estava tornant a mirar i mirant l'índex, i seguint l'índex, realment marques o proposes, diríem, un itinerari
sí.
Des del meu punt de vista molt eloqüent, no? Comences quan la realitat se rompe. Aquest és el punt de partida, no? Quan se'ns trenca tot, no? I llavors vas seguint passant per moments en els que tu has passat, expliques el que tu d'alguna manera has passat, com ho has afrontat, i per exemple, a la pàgina 72 tu dius: "Para mí el duelo ha sido y es un camino espiritual, y no me refiero a que me haya vuelto beata de misa diaria, no. Mi espiritualidad consiste en encontrar extraordinarias las cosas sencillas y cotidianas." Tot el teu llibre respira d'alguna manera com, i tu m'ho diràs, però com d'alguna manera tu en tot aquest temps t'has sostingut i et sostens en un amor a tot el que t'envolta.
Sí, que... Clar, és la sortida, aquesta és la sortida. Els valors canvien quan la realitat es trenca, i el que te semblava sòlid veiem que no ho és. Moltes coses de les que ens semblaven sòlides, com els diners, o el prestigi social, o els títols universitaris, bueno, no ho sé, cadascú doncs posa, diguéssim, la seva seguretat o la seva en diversos llocs, no? I això, quan la realitat es trenca, o bé perquè se mor un ser molt, molt, molt estimat, o bé perquè ens diuen un diagnòstic a nosaltres mateixos de mort, o ens diuen un diagnòstic d'aquests que tenen molt mal pronòstic d'algú molt estimat, doncs en aquells moments he pogut comprovar que només l'amor que ets capaç de donar i rebre et manté. I això, durant el dol, es pot anar fent gran. És a dir, no cal esperar a una situació límit per doncs estar en el llit d'una UCI, no? Que en aquell moment doncs només compta que et puguin donar la mà o donar-la tu, no? No cal. I la vida adquireix un color molt més agradable quan poses l'atenció en l'amor. Quan en l'amor, diguéssim, no, en majúscules, no, amb les coses petites, en fer les coses amb carinyo, amb poder regalar somriures, amb fer gran mirar el cel en una tarda que hi hagi una posta bonica. Aquestes coses adquireixen un valor molt gran quan un està en una situació realment difícil. I després, en el dia a dia, es poden anar oblidant. Doncs el que jo pretenc és que això, fer-ho perdurable, no? Bueno, l'amor penso que és el que és la vibració més alta i té la capacitat d'ajudar-nos a renéixer en qualsevol situació. I de fet, gent que ha passat situacions molt, 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 molt complicades, molt més complicades que la meva, si hem pogut refer la vida, no des de l'amargor, sinó des de la confiança, és sempre, sempre, sempre gràcies a l'amor.
En aquest sentit, Mercè, el dolor, que és, amb tota probabilitat, segurament el sentiment més difícil de viure, però pot ser quan ens rendim en aquest sentiment i li fem espai, sí. També pot ser el més alliberador, perquè potser és el parent més proper, totalment, com tu dius, de la mort i de la vida, no?
Sí, totalment d'acord. És que, d'alguna manera, la nostra societat, evidentment que amaga la mort, però també no es considera de bon gust parlar del dolor o de la tristesa, o és com si tots haguéssim d'estar... Les coses estan canviant, i és veritat, i en el meu entendre estan canviant per bé, però durant molts anys doncs era com un mandat haver d'estar sempre bé, no? Bé, jove... Bueno, bueno, i tothom crec que pot comprovar que en realitat la vida no és així. És a dir, que la vida té de tot, i viure en plenitud és acollir tot, acollir la tristesa, acollir el dolor, acollir qualsevol tipus d'emoció que es pugui presentar. És no lluitar contra això, no amagar-ho. Tot el que amaguem o tot el que intentem evitar, perquè sigui inconscientment, perquè no estem educats en això, però tot el que intentem rehuir es fa gran. La por, si la volem amagar sota la catifa, puf, va creixent, i en canvi, doncs si doncs l'acollim, diem, bueno, doncs tinc por, ja està. Puf, només pel fet d'acceptar que un té por, la intensitat d'aquesta por, i ja comença a disminuir.
Per això tu parles de... Tens un capítol que el títol és, que a mi m'encanta, El consuelo de rendirse a la vida, que no és un resignar-se, sinó fer espai a poder viure, no?
Sí.
Tot això.
Sí, és rendir-se a la vida, és com deixar anar el control. Jo quan va morir el meu fill me'n vaig donar compte que... si jo no havia pogut protegir la vida del meu fill, si no havia pogut controlar aquella situació, l'Ignasi va morir d'un accident de trànsit, si jo no, el que més estimava, no ho havia pogut protegir ni controlar, em vaig adonar que jo no podia controlar res, que cada vegada que jo intentava controlar la vida estava lluitant contra una força que només feia que desgastar-me. La vida és, i o acceptava la vida amb tot, o no veia sortida, perquè només podia fer que anar incrementant la por. I de fet crec que això ens passa molt a la nostra societat. Ens costa molt deixar el control, rendir-nos. I de fet això només fa que crear ansietat i haver de medicar-se, no crec que sigui el camí. Que quan un s'ha de medicar i ha de prendre antidepressius o ansiolítics, doncs benvinguts siguin, però que només aquesta sigui la possibilitat de viure, doncs en el meu entendre no és així, no?
Mercè, ja per anar acabant, m'agradaria potser un dels aspectes que brillen tant en el teu llibre, i deixa-m'ho dir així, no? I és el de que és possible tornar a l'alegria. És possible tornar a l'alegria. Tu dius, antes creia que les persones nacemos más o menos alegres, però sobretot pensava que sentir alegria estava relacionado con algo grato que no sucedía. I una miqueta més endavant dius, escoger sentir alegria és una declaració de principis, és una lección de vida que nos otorga poder personal, nos centra, nos acerca al amor, a nuestro yo más sagrado. Hay que practicar la alegría, recordarla, invocarla hasta sentirla. Mercè.
Sí, la mort de l'Ignasi m'ha ensenyat això, que l'alegria no té res a veure amb el que passa, i de fet està comprovat. Vull dir, bueno, sempre ens diuen, no?, quan s'acosta el dia per Nadal, el dia de la loteria, sempre recorden, no?, gent que li ha tocat la loteria i que al cap d'un temps doncs és més infeliç del que era, no? I és perquè qualsevol cosa que succeeix, en principi, sembla que et produeix alegria, però moltes vegades penses que hauries de sentir-te alegre i no, per allò que ha succeït, i no t'hi sents, i aleshores vius amb una contradicció molt gran, quasi no t'atreveixes a dir-ho a ningú, no? I el que vaig descobrir amb la mort de l'Ignasi és que jo podia escollir l'actitud amb la qual m'enfrontava la vida. Si m'havia de reinventar, doncs preferia plantar llavors que m'ajudessin a viure doncs amb més serenitat i amb més amor, no? I aleshores doncs vaig doncs intento plantar l'alegria en la meva vida, i això només depèn de mi. Jo puc decidir l'alegria com una manera d'interrelacionar-me jo amb el món.
Mm-hmm. Mercè, moltíssimes gràcies. Per la teva alegria, moltíssimes gràcies pels teus llibres, que jo sé que tant acompanyen i tant ajuden a moltes persones que ho passen malament en els inicis dels seus dols. I moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, Mercè.
Mira, gràcies a vosaltres per la feina que feu. No és còmode parlar d'aquestes coses i no és còmode, mantenir una actitud tan oberta i conciliadora i acompanyar tan bé com ho feu, no? Moltíssimes gràcies, de debò. M'he sentit molt a gust i fins a la propera.
Moltes gràcies, Mercè.
Gràcies. Molt bon dia.
Bon
adéu,
dia.
Bon dia. Adéu. I jo em quedo amb la idea que hi ha sortida.
Hi ha sortida.
I la sortida és l'amor.
Efectivament.
Carme, que t'estimo. Escolta, ens tornem a trobar d'aquí una setmaneta,
una setmaneta,
no?
Sí, i sí? Continuem parlant de llibres i de la vida.
Invocant l'amor.
Exactament.
Gràcies i molt bon dia.
Bon dia.